Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. Per garantir el dret a l'habitatge, la Generalitat ofereix eines i recursos. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb problemes hipotecaris. Ofereix ajuts al pagament del lloguer i ajuts urgents en situacions inesperades per evitar la pèrdua de l'habitatge. I adjudica habitatges públics en lloguer social a persones amb dificultats per accedir-hi. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del teu municipi t'ajudaran a trobar la millor solució. Troba més informació al web agenciahabitatge.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. Ahir es va fer a l'Aula Magna de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma una conferència titulada Llum de Pau, cristians i hinduistes en diàleg, organitzada pel Consell Pontifici per al Diàleg Interreligiós, organisme de la Santa Seu, en col·laborador amb el Centre d'Estudis Interreligiós d'aquesta alta casa d'estudis, l'Oficina Nacional per l'Ecumenisme i el Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Italiana, la Unió Hinduista Italiana Sanatana Dharma Sangha, el Moviment dels Focolars i la secció italiana de l'Associació Religions per la Pau. Amb aquests noms queda tot dit. També hem de dir que a la ciutat francesa d'Estrasburg es va fer igualment ahir una trobada del Consell de les Esglésies Cristianes en què va participar el cardenal Kurt Koch, president del Consell Pontifici per a la Promoció de la Unitat dels Cristians. Aquestes iniciatives cap a la unitat entre una creença dividida com és el cristianisme o entre totes les creences sempre són dignes d'elogi. Avui, vigília de la festa cristiana catòlica, particularment de la Immaculada Concepció de Maria, comencem amb aquest esperit positiu, saludant totes les iniciatives de diàleg que hi ha arreu del món. Avui parlarem de l'editorial Fragmenta i concretament del llibre L'Islam Avui, editat per Fragmenta i l'autora del qual és Dolors Bramon. Ens acompanyaran la islamòloga Dolors Bramon i el mateix editor de Fragmenta, Ignasi Moreta. I com a creient de la setmana, serà avui amb nosaltres Amin Egea, de la fe Baha'i. Això i més fins a 11:45. Salutacions del Jordi Carretero i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
L'Islam Avui és el títol d'un llibre que ha publicat Fragmenta i en què la doctora en filologia Dolors Bramon doctora en filologia semítica i en història medieval i també professora emèrita d'estudis àrabs i islàmics a la Universitat de Barcelona, afronta la qüestió d'alguns aspectes controvertits que estan relacionats amb aquesta religió, cada vegada més present a casa nostra, però a última hora universal. Sobre l'islam avui, que aborda sobretot qüestions terminològiques amb la idea de desmuntar alguns tòpics, és el tema que ens ocupa avui en la presentació de l'experiència interreligiosa, molt vinculada al treball que fa des de fa gairebé 10 anys Fragmenta Editorial. Ens acompanya la mateixa professora Dolors Bramon, molt experta, com dèiem, en islam. Doctora Dolors Bramon, bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Gràcies a vostè per la seva presència. I també tenim amb nosaltres l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, que també és, home de filosofia i també de lletres i d'humanitats. Senyor Ignasi Moreta, doctor Moreta, bona nit i benvingut.
Gràcies, bona nit.
Com va tot?
Molt bé, batallant.
Batallant, no?, amb la indústria del llibre, que no viu moments fàcils, precisament.
Sí, anem lluitant, però, en fi, el llibre continua, està aquí, i enmig de l'explosió de lectura promíscua que fem cada dia en 40.000 llocs, el llibre encara és el petit reducte per la lectura en profunditat, i això és el que anem defensant.
Hem presentat molt breument Dolors Bramon, però aquesta dona filla de Banyoles, doctora en filologia semítica i en història medieval, ha fet moltes coses sobre... Ha estudiat molt l'islam últimament, sobretot aquests últims 10 anys.
Jo diria que 10 i 20 i 30 i 40.
Sí, aquests últims 10, molt, però fa més ja, no? O sigui que la cosa no li ve de nou.
M'hi he dedicat tota la vida.
Molt bé.
Sovint jo dic que em guanyo la vida gràcies a Déu.
Molt bé.
I això és molt bo.
També vostè ho ha fet amb una perspectiva de diàleg interreligiós, aquest estudi sobre l'islam i altres sobre qüestions semítiques, sobre el judaïsme, sí, o sobre altres religions.
Si es parla de religions, crec que és molt necessari parlar de diàleg.
Molt bé, el diàleg molt important. I el diàleg amb l'islam, vostè com el defensa quan parla a la societat catalana? I sobretot tenint en compte que de vegades hi ha alguns estereotips de l'islam i més encara, tristament, quan hi ha tantats terroristes que molts vinculen,
sí,
a l'islam en general, quan no són de l'islam en general, certament.
Ara vostè mateix n'ha fet una mostra. Al parlar de l'islam se li ha ocorregut parlar de terroristes.
Té tota
És
la
una
raó.
Cosa inevitable.
No, no hauria
no
de ser
renyo perquè hauria de renyar tothom.
Però, evidentment, però fa bé de fer-ho.
La paraula islam i la paraula terrorista no poden anar de costat, de la mateixa manera que no hi pot anar ni cristianisme ni judaïsme, pres seriosament, és a dir, amb el que significa. Però, malauradament, es fa aquest paral·lelisme, es fa aquesta associació, i jo em dedico una mica, doncs, a anar en contra d'aquests malentesos no innocents. És a dir, jo sostenc que sobretot la nomenclatura que fem servir per parlar de l'islam no és innocent sempre.
I aquest llibre, L'Islam Avui, que ara ha vist la llum a través de Fragmenta, serveix per aclarir molts conceptes. Per exemple, vostè parla, doncs, de tot el que són aquests tòpics sobre la condemna a mort per adulteri, o la llei islàmica, fins i tot la poligàmia, el que és, sí, la sexualitat, o la desigualtat entre homes i dones en l'islam, o possible desigualtat. Què és el que vostè intenta transmetre amb aquests aclariments?
La meva feina és explicar què és l'islam. Evidentment, la fe, sempre, les fes, de qui sigui, del color que siguin, sempre aviso que queden fora de l'aula, fora d'aquest programa de ràdio. La meva feina és explicar una matèria i, per tant, el més neutre possible, el més objectiu possible...
Fenomenològic, podríem dir, no? És a dir, una
com
anàlisi...
vostè vulgui, jo tant d'elevació de parla no la tinc.
Ai, no em digui això, si vostè en sap molt.
Bueno.
No, però ja ens entenem. És,
sí,
una,
sí,
és una anàlisi amb mirada neta, amb objectivitat, amb fets...
Amb això m'he esforçat, doncs fa uns 40 anys que m'hi esforço i em sembla que ho he aconseguit.
Disculpi, que jo he anat molt poc enrere i hauria d'haver anat més enrere. Fa 40 anys que
no,
Dolors Bramon...
Si, perdoni, ja que està aquí l'Ignasi, el doctor Moreta,
sí,
va ser ell que en aquest llibre, i em sembla que la introducció... Sí. Deia, des dels amb els 20 anys que... I em va dir, escolta, que em fa 40, que vares fer l'Enciclopèdia Catalana. El que passa és que un es despista, posa una xifra i després ja ni la veu. Per tant, li deia que ell... Més antiguetat.
Dolors Bramont, si no té inconvenient, té 73 anys.
Oh, no, encara no, els faré l'últim dia de l'any.
Ah, doncs molt
és
bé.
És molt fàcil gairebé. Dir, però gairebé. Encara molt no. Bé. No em fa ben res.
En tot cas, felicitats per la trajectòria d'estudi de les
moltes
religions.
Gràcies.
I particularment de l'islam, perquè vostè, com a experta doctora en filologia semítica, també ha estudiat el judaïsme i altres religions.
Sí, bueno, les monoteístes, eh? Jo només puc parlar de cristianisme, judaïsme, islam, i de totes les branques i subbranques que hi ha i que hi haurà.
Bé, hem posat l'exemple de la condemna a mort per adulteri. Per exemple, quan li pregunten sobre això, vostè què diu? L'islam és, justifica que es mati una dona per adulteri?
Ben al contrari. L'islam hauria de fer cas, clarament, del que ells creuen que conté la paraula de Déu, que és el seu llibre sagrat, l'Alcorà. A l'Alcorà no hi ha condemna a mort per adulteri. Per tant, qui aplica condemna de mort, que són uns 9 països, no està seguint la doctrina de l'islam. I això s'ha de dir gairebé enfadada, com sent que ho, com veu vostè, que sí, ho estic dient. Però, ui, els moros apedreguen les dones, els moros es casen amb no sé quantes dones, els moros poden repudiar. Doncs miri, no. Si s'explica bé, si es llegeix bé, no pot ser tot aquest tòpic. Vostè ha parlat de tòpics, té tota la raó.
A més, podem anar més enrere dels inicis de l'islam. Jesús amb la dona adúltera, no? Ja li presenten una dona i diuen que aquesta dona la pedreguem si...
És que els jueus ho tenen escrit en el Gènesi i en el llibre del Deuteronomi. I a mi em costa de creure que no hi hagi adulteris, és a dir, banyes, a l'estat d'Israel, per exemple, o entre els jueus de Barcelona o de Nova York, i jo no veig que pedreguin. Per tant, ja em sembla bé que uns fidels deixin de llegir un tros una mica bèstia, perquè Déu no sempre ha sigut pau i alegria, eh?
Les escriptures bíbliques, en aquest cas, o de llibres sagrats de qualsevol religió, de vegades contenen afirmacions, i el doctor Moreta segur que ens ho pot ratificar, que si es prenen el peu de la lletra no viuríem en pau.
No viuríem.
O no seríem lliures, també, no? Tallar-nos un dit o tallar-nos una mà, per exemple.
Sí, no, evidentment hem de contextualitzar, hem de tenir en compte els gèneres literaris, hem de tenir en compte doncs, que allò que anomenem paraula de Déu és una traducció cultural d'unes intuïcions d'alguns homes molt desperts que van entendre que alguna cosa els deia... que van entendre que eren portaveus d'alguna cosa que anava més enllà d'ells, no? Però d'aquí a pensar que aquest text és revelació en el sentit de una cosa baixada pel cel i que ens hem de creure sí, doncs hi ha un tros, no? Maria Valmarí diu una cosa que crec que és molt interessant, diu... Més que parlar de textos revelats, el que m'interessaria és que parléssim de textos reveladors. No? Textos que ens diuen alguna cosa. No? Revelats vol dir argument d'autoritat. No? Déu ha baixat i ens ha dit això. No ho sé. Eh? No ho sé què ha dit Déu. Ara, que hi ha textos reveladors... Efectivament.
I, evidentment, cadascú des de la seva creença els pot atribuir a Déu, com fem els cristians amb el Nou Testament o amb la Bíblia en general, no? En tot cas, reveladors més que revelats, una idea que ens puntualitza.
És una bona troballa, et felicito, Ignasi.
Bé, en tot cas, Dolors Bramont, suposo que un plaer escriure aquest llibre que ara s'ha publicat, L'Islam avui, que segur que recull molts dels pensaments i plantejaments que vostè ja defensava anys enrere, 40 anys, aclarim,
sí,
enrere.
Doncs sí, bueno, a mi tinc una gran sort. M'agrada la feina que faig i m'agrada fer-la. I a sobre diuen que la faig bé, doncs endavant les atxes. No penso... La veritat és que ara ja he entregat un altre llibre. Perdoni, senyor Moreta, que no toca parlar de l'altre.
Cap
perdoni,
problema.
Eh? Cap problema.
No, però està bé que parli de projectes, eh?
Sí, i n'estic escrivint un altre.
Molt bé.
Bé, és la meva vida.
El que hem dit sobre el fet de pedregar una dona en cas d'adulteri ho podríem dir en el tema, per exemple, de la poligàmia o altres coses que són tòpics atribuïts a l'islam.
Sí,
sí. I la jihad mateixa, no? El fet de guerra, el concepte de guerra santa mal interpretat.
No, el concepte de guerra santa és aliè a l'islam. És vaticanista, és un concepte que s'inventa el papa Urbà II en motiu de les croades. Per tant, és aliè a l'islam. El que fa és Occident... És per això jo deia que no sempre és innocent la terminologia. Vull dir, l'islam té la paraula jihad.
Que vol dir lluita.
Que vol dir esforç.
Esforç.
I, per tant, jo ho dic en masculí, a l'Institut d'Estudis Catalans i en el diccionari, la darrera edició, l'hem entrat
el
com a
jihad.
Paraula masculina. I, per cert, que aquest diccionari va ser best-seller l'any 2007. És a dir, que sembla que hauria de ser molt més llegit. Però la jihad no ens la traiem de sobre. En pas, quan jo examinava, era pregunta segura. Us caurà jihad, expliqueu-m'ho. I apa, cada un el seu, malgrat que jo insisteixo i torno a insistir.
Per conèixer més coses sobre el que és l'acció de desmuntar tòpics sobre l'islam que fa Dolors Bramont, recomanem el llibre L'islam avui, alguns aspectes controvertits, editat per Fragmenta i publicat recentment. Suposo que es poden adquirir a través de la web de Fragmenta. De quina manera,
sí,
senyor Ignasi Moreta?
I a través de qualsevol llibreria, el millor és anar a cadascú el seu llibreter, potenciar les llibreries, i en qualsevol llibreria, el llibre és novetat, es pot trobar molt fàcilment.
Doncs L'islam avui, alguns aspectes controvertits, una bona manera també d'adquirir algun regal per Nadal o de llegir... per Nadal es pot tenir una miqueta més de temps, no?, per llegir llibres que són, d'alguna manera, accessibles a tothom, oi?
Com és aquest. Un llibre llegidor. Diuen que el que jo escric és de bon llegir.
Molt bé.
No, per això, quan vostè ha dit fenomenologia, jo faig paraules més d'estar per casa. Soc de poble, recordo.
Molt bé, molt bé. Però vaja, quan hem dit això, estudi objectiu, ja s'entén, no?
Sí.
Dels fenòmens religiosos, vaja, en definitiva.
El que jo trobo interessant és que... I això és un debat que a Fragment hem tingut diversos cops, no? Qui ha de parlar d'una religió? El creient o l'expert? No? I alguns, algun cop, m'han renyat perquè m'han dit... que sap un expert. No? El creient és el que pot parlar en primera persona d'aquella religió. Una vegada vam organitzar una taula rodona sobre judaïsme i no hi havia cap jueu, i una persona de la comunitat jueva estava indignat amb Fragmenta perquè muntés una cosa sobre jueus sense jueus. No? Doncs jo crec que no. Que l'aproximació a una religió per part de l'expert, per part de... És a dir, si jo vull que algú em parli d'un tema, què busco? Que s'ho cregui o que en sàpiga? Busco que en sàpiga.
Potser també s'ho creu. De vegades coincideixen les dues coses.
Això és una qüestió privada. Això és la seva veritat privada. La seva veritat privada, les seves creences, a mi no m'interessen. A mi m'és igual. Que cregui el que vulgui. Jo el que vull és que en sàpiga. Si vull llegir un llibre sobre l'islam, vull que me l'escrigui algú que en sàpiga. I les seves creences és la seva vida privada.
Sí, que van al marge. Poden condicionar si les creu, no? Però, en tot cas, l'important és que
sàpiga, estudi,
que sàpiga. Sí, sí, sí.
Però ja li he dit que les meves classes no crec en res, perquè la meva feina és ensenyar.
Sí.
I no prendre partit.
Per exemple, vostè és experta, però no és musulmana, per entendre'ns.
Gràcies a Déu, no.
Bé, no, això...
El que deia va per aquí, és a dir, la gràcia és aquesta. O sigui, pot parlar d'islam algú que no és musulmà, però que coneix islam. I això alguns m'ho discuteixen. I el meu exemple és, no, Dolors Bramont és el model d'això.
M'ho diuen sovint, m'ho pregunten sovint si me'n vull fer. La meva resposta és m'agrada molt el pernil. I així s'acaba la història.
Bé, doncs també hi ha espai per a les bromes, fins i tot anecdòtiques, com pot ser aquesta. També hi ha un altre llibre sobre l'islam que ha publicat Fragmenta, del teu germà musulmà, Cartes d'avui a Charles de Foucault. Precisament s'ha celebrat fa poc el centenari, no?, del seu naixement, amb la qual cosa doncs, és un bon regal, també.
Sí, aquí sóc jo que he de demanar disculpes a la doctora Bramont per parlar d'un llibre que no és el que avui toca.
No, ja ha sigut el meu,
Sí, sí, sí.
Didac La Garriga.
Didac La Garriga. Sí. Aquest llibre arribarà a les llibreries al gener, de manera que en podem parlar oportunament.
Bé. Més endavant. Gràcies, Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, i Dolors Bramont, doctora en Filologia Semítica i en Història Medieval i professora emèrita d'Estudis Àrabs i Islàmics a la Universitat de Barcelona. Un plaer comptar amb vostè. Bon Nadal, bones festes a totes les religions, també podem dir avui.
Bon per tothom, bon per tothom.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Seguim endavant.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Alacà, plural alacot, judaïsme. Significa literalment caminar. Fa referència a la llei o institució jueva. Pel judaïsme és important tant la llei escrita com la llei oral. La llei escrita és recollida en la Torà i la llei oral en el Talmud. Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
El testimoni del creient de la setmana té avui com a protagonista la fe bahaí. D'aquesta creença parlàvem ja ara fa unes quantes setmanes amb una protagonista, però avui ens acompanya a l'estudi Amin Egea, que és creient de la fe bahaí a Catalunya. El saludem ja, senyor Amin Egea. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, què tal?
Què és la fe bahaí? Com la definiria vostè?
La fe bahaí és una religió nascuda al segle XIX, que va néixer a Pèrsia, però ara té caire universal, està present a tots els estats del món, i a totes les regions del món. I és una religió que tots els seus principis i les seves ensenyances giren entorn a la idea de la unitat de la humanitat. Aleshores, Bahá'u'lláh, que va ser el fundador de la religió bahaí, ensenya en els seus escrits que, primer de tot, que totes les religions venen d'un mateix Déu, que, per tant, la revelació divina no és estàtica, sinó que és progressiva, i que Déu educa la humanitat d'època en època i de segons la maduresa de la humanitat i aporta noves ensenyances adequades per les necessitats del moment. I nosaltres creiem que Déu envia Bahá'u'lláh en aquesta època per portar aquestes ensenyances sobre la unitat de l'ésser humà. Aleshores, com deia, totes les ensenyances bahaïs giren entorn d'aquest principi i plantegen, per exemple, la igualtat entre l'home i la dona, l'abolició de qualsevol mena de prejudici racial, nacional o religiós, la idea molt profunda de que les religions han de ser causa de pau i no pas de conflicte o de guerra, i que més aviat, si les religions són causa de conflictes, valdria més no tenir-ne que no tenir-ne. I, molt resumidament, aquestes serien les ensenyances de la fe bahaí.
I tant, li agraeixo l'esforç de síntesi, però em sembla que ens ha aproximat molt bé el que és una religió que, de fet, connecta molt amb les sensibilitats de diàleg interreligiós i favorables a la pau que surten des d'altres creences monoteístes, com ara l'islam, el cristianisme, el judaïsme, la Jornada Internacional per la Pau de la Comunitat de Sant Egidi, ara em ve al cap, però molts altres fòrums internacionals. Sí. Aquí la fe bahaí, nascuda, d'altra banda, en un lloc on hi ha molta presència d'islam, no?, com és Pèrsia, té molt a dir, potser, no?, com una creença més i com una síntesi.
Sí, com deia abans, nosaltres creiem firmament que totes les religions són revelacions d'un mateix Déu. Per tant, nosaltres donem la mateixa importància a totes les revelacions divines i mantenim el mateix respecte per les ensenyances de Crist, de Mohammed, de Moisès, de qualsevol dels fundadors de les grans religions. Des d'aquest punt de vista, doncs, sí que ens involucrem molt sempre que podem en qualsevol tasca o qualsevol iniciativa d'apropar les religions entre si, perquè, com deia, nosaltres creiem que l'essència de totes les religions és la mateixa. Mateix principi d'amor envers els altres i de foment de la pau, foment de la concòrdia, de la cooperació, de la solidaritat. Tots aquests són principis presents en totes les religions i pensem que és bo el diàleg entre elles per treballar juntes pel millorament del món i també per la cohesió social.
Com viu vostè la fe bahaí a Catalunya, amb la seva família, potser, amb la seva comunitat?
Bueno, aquí a Barcelona, per exemple, tenim un centre bahaí on desenvolupem la majoria de les activitats bahais, que van des de celebració dels dies sagrats, tenim 9 dies sagrats, o reunions comunitàries, que són fonamentalment consultives. Ens reunim per consultar sobre les qüestions que afecten a la comunitat i iniciatives que vulguem tenir. També tenim cercles d'estudi, ens juntem per estudiar junts els escrits bahais o aspectes particulars dels escrits bahais, i també tenim classes pels nens i pels adolescents. Jo sóc professor d'un grup d'adolescents aquí a Barcelona i els ensenyem valors espirituals, els ensenyem a créixer amb una visió crítica i a desenvolupar això, una visió crítica del món i de la informació que rebem, i sobretot de valors, no? Valors com la col·laboració, valors com el servei, etc, etc.
Formació, diàleg sobre les necessitats de la comunitat i pregària, també tenen,
sí,
un sistema de pregar.
Sí, sí. Preguem de dues maneres. Per suposat, preguem cadascú a casa seva, de forma privada. La pregària a la religió bahai és molt important. Considerem que pregar és un pilar fonamental de desenvolupament espiritual de l'individu. Però també ens reunim per pregar junts els bahais, bueno, per suposat els bahais i qui vulgui venir a les nostres reunions. Preguem per les necessitats que sorgeixin o pels nostres familiars o el que sigui.
La fe bahai, nascuda concretament l'any 1863 i fundada per Bahá'u'lláh, ens esmentava el nom del fundador. Ens pot dir alguna cosa més sobre el fundador de la fe bahai?
Bé, Bahá'u'lláh va néixer, l'any vinent serà el bicentenari del seu naixement, el 1817. Ell era el fill d'un noble iraní, d'un noble persa, d'un ministre de l'aixada de Pèrsia, però de ben jove va deixar tot l'estatus social del que disfrutava i, de fet, estava destinat a succeir el seu pare en els càrrecs que hi tenia, ho va deixar per predicar les ensenyances bahais. Va rebre una molt forta persecució i, de fet, va ser exiliat 4 cops i va sofrir 40 anys de presó. En aquests 40 anys de cautiveri, doncs, Bahá'u'lláh va escriure més de 100 volums que constitueixen els escrits sagrats bahais, en el que desenvolupa totes les ensenyances bahais que abans he resumit. I Bahá'u'lláh no es presenta com la revelació final de Déu, sinó simplement com un continuador de la, com ell diu, l'eterna religió de Déu, eterna en el passat i eterna en el futur, que sempre es manifesta al món.
El Déu únic i que ha existit sempre, en el qual creuen jueus i musulmans.
Exactament.
I cristians, també, no?
Exactament.
Bé, ja per acabar, la comunitat i la representació bahai a Catalunya, quantes persones són, més o menys?
La presència de la religió bahai a Catalunya és molt recent. Estem parlant que els primers bahais a Catalunya es van establir l'any 1948. Els nuclis principals de la comunitat bahai aquí a casa nostra podríem dir que estan a l'àrea del Vallès Occidental i també al Barcelonès, i també hi ha presència de bahais a les altres capitals de província.
Són unes quantes desenes de,
sí,
persones, famílies...
En total, no, en total som aproximadament uns 1.000 bahais a tota Catalunya.
Ah, Déu-n'hi-do, centenars, doncs,
sí,
eh?
Sí,
molt
sí,
bé,
sí.
Molt bé.
Sí.
Felicitats, doncs, per la seva presència i per la possibilitat, dins la llibertat i la diversitat, de practicar la seva religió. Ens acomiadarem escoltant una cançó que es titula Remover of Difficulties, en anglès i també en
àrab,
oi?
Sí.
Que és la llengua que tenia el fundador, per entendre'ns. És una pregària per les dificultats, davant,
sí,
de les dificultats.
És una petita pregària que va ser revelada originalment en àrab i que aquí està cantada en anglès i en àrab. És una pregària per temps de moments de dificultats.
Moltes gràcies, Amin Egea, que ha vingut a més acompanyat pel seu fill Naïm. Són molta família, vostès?
Nosaltres.
El pare i el fill, eh?
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes felicitats i també, doncs, a totes les famílies bahais que poden estar escoltant. Salutacions i que vagi molt bé. Fins
molt
una propera ocasió.
Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu.
Escoltem aquesta pregària per les dificultats.
Remover غير
Fins aquí el temps de diàleg d'avui. Amb aquesta música de la Feba High ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, el Jordi Carretero a les vies de so, el Joan Trias a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i fins dimecres vinent.